Aquí comença... El racó del manga. Amb Marc Pérez, Viri Chuela, Oriol Clavell, Xavi Omella i la Geis.
Benvinguts al Racó del Manga, un podcast de manga, anime i cultura japonesa en català. Ens acompanya Viri Chuela.
Tashigakita!
Oriol Clavell.
Salutacions, audiència.
Xavi Omella.
Molt bones, friquis.
I la Geis.
Com esteu, família?
Aquest és el resum del programa d'avui. En el podcast d'avui recordarem les 5 noves llicències de manga en català de Kaji Manga, que vam desvetllar en exclusiva en el passat directe de Twitch. Us recomanarem un nou manga shonen on veurem tres mons: la societat, l'abocador i l'abisme. Les deixalles tindran un paper important a Kachi Akuta. Posteriorment tornarem a fer impro show a la taverna d'en Clavell. Tot seguit, Xavi Omella ens parlarà d'un coixí de Kimakura japonès inspirat en Chayanne. I finalment, el Tenkaichi musical torna Nia Katano, versionant en exclusiu i en català el tercer opening de Naruto Shippuden, Bluebird.
La Geis ens porta l'actualitat de la setmana.
El hype d'aquests dies em fa que estigui en un núvol i encara que hagi de pair les bones notícies que ens estan arribant en relació a l'actualitat del manga i l'anime en català, això només acaba de començar. Si fa uns dies us vaig desvetllar els primers 5 títols d'anime que arribaran al nou Super 3, aquesta darrera setmana, aquest podcast fou l'altaveu que va donar a conèixer els primers 5 títols manga que arribaran en exclusiva en català per part de l'editorial Kaji Manga, gràcies a la confiança donada per la Pema Maimó i en Carles Miralles. Moltes gràcies a qui ens vau acompanyar en aquella vetllada, que sigui la primera de moltes més, i pels qui no vau poder assistir, no us preocupeu, perquè aquí us vinc a fer 5 cèntims i, en tot cas, mireu el directe a través del nostre canal de YouTube. En total, van anunciar 5 títols, dels quals, si tot va bé, els 3 primers els tindrem disponibles durant el proper Manga Barcelona. El primer títol anunciat fou Dodoma, d'en Jun Shiraishi, un seinen que revesteix caràcter de shonen, en el qual un noi que viu en una torre amb el seu germà, que rere un terrible esdeveniment fa que hagin de recórrer el món sencer. El segon títol és Grendel, de la mangaka Mako Oikawa, un manga de 3 volums que ens explica les aventures de la Camèlia, una cavaller condemnada a mort que només es podrà salvar si acompanya un cadell de drac a un país llunyà. Tal com diu la pròpia editorial, una aventura amb dosis tolkieniana i que, particularment, és la que més em va cridar l'atenció, per la seva trama, el seu dibuix i en especial per la seva protagonista. El tercer títol anunciat fou Orange, obra d'Ichigo Tanako i que, per si se us escapa, us diré que és una obra ja publicada en el nostre país en castellà per Ediciones Tomodomo, quin ha publicat 6 dels 7 volums recopilatoris. Amb l'anunci d'aquest títol, fiquem llum a la foscor, ja que aquí és on molts vam descobrir el mateix que passa amb molts animes llicenciats a casa nostra en castellà, que, depenent de l'obra i la contractació amb l'editorial predecessora, permetrà o no que altres editorials, com és el cas de Kaji Manga o qualsevol altre editorial, puguin publicar aquella obra en un altre idioma nacional com és el català. El quart i cinquè títols arribaran entre el primer i el segon semestre de 2023, depenent de l'aprovació d'altres títols o simplement per la programació de la pròpia editorial. El quart títol anunciat fou Kijingen Tosho, de la mangaka Yusa Tomi, un manga adaptació de les novel·les de Motos Nakashishi i que ens explica la història d'un caçador de dimonis plena d'acció i katanes, que gaudeix d'un dibuix únic. En tot cas, quedeu-vos amb aquest nom perquè tornarà a sortir. I el cinquè títol anunciat per Kaji Manga, per ara, és Badax. És una comèdia cyberpunk plena d'acció desenfrenada i que, segons el propi Carles Miralles, admet que fou un gran descobriment i que segur que enamorarà els fans del gènere cyberpunk i de les obres estil de Cowboy Bebop. Ara sí, que Kaji Manga ha agafat el timó i ha marcat unes directrius perquè la primera parada d'aquest viatge arribi al manga a Barcelona. Això sí, rere l'anunci d'Orange, molts espectadors van començar a demanar títols de manga en català i una cosa ens va confirmar en Carles. La Rosa de Versalles i Cinturó Negre no poden arribar en català per Kaji Manga. En tot cas, us recordo el triple que em vaig llançar a mi mateixa amb el David Hernando, editor de Planeta Còmic, aquí en un cara a cara durant el passat Manga Barcelona, amb mascareta per qüestions de pandèmia, li vaig dir: aposto per un cinturó negre, no per un jaguara. Personalment, no dubto d'una doble edició, però Cinturó Negre ha d'arribar en català. Seguint amb l'actualitat relacionada amb l'anime en català, us confirmem que dimecres passat el Racó del Manga va estar present a la presentació oficial del nou canal Super 3, on es van donar a conèixer el contingut general del nou canal i es va fer repassada als títols ja anunciats, i que ja podeu ficar-vos el compte enrere que el 10 d'octubre està a tocar. Ara tornem a una actualitat més general, i tenim que Kitsune Manga llicencia una obra molt sol·licitada a Wallapop, arribant a preus desorbitats, i que, tot i no ser un best-seller en el seu dia, és una obra que en l'actualitat es sol·licitava molt. Aquest títol és Thatch Bell, un shonen d'acció que arribarà el proper mes de novembre en format Kanzenban i que els més exigents peticionen una nova traducció, una nova rotulació i que es faci justícia amb aquest títol. I si us agraden els Remembers, Ivrea anuncia una nova edició de Slam Dunk en format B6, edició tankobon per complementar a l'edició Kanzenban de la pròpia editorial, atès que els anteriors volums molts estaven descatalogats i que, en diverses ocasions, l'editorial havia manifestat que no havia cap intenció de fer-ne reimpressions. Ja us avancem que a través d'ells mateixos, a través de Twitter, han comentat que per ara no se n'espera edició en català. Ara faltarà esbrinar si altres editorials poden apostar per ella. Però aquí no acaba la cosa, i és que Distrito Manga, a través de les seves xarxes socials, ha anunciat el manga de Kamisama no Ekohiki, de la mangaka Ayumi Komura, un manga de 5 volums que ens explica la història d'en Yashiro, un noi que visita un altar durant 100 dies seguits per reunir el valor suficient per poder declarar-se el seu amor platònic, el seu millor amic. La curiositat d'aquesta història rau en que en un accident en Yashiro mor i el déu del temple veu el drama d'aquest pobre personatge i decideix donar-li una nova oportunitat reencarnar-lo en una noia anomenada Kagura, per tal si així aconsegueix conquistar el seu amor. Us en recordeu que hi havia un títol que us ho he dit? Quedeu-vos amb aquest nom perquè tornarà a sortir? I és que Panini Manga anuncia la llicència del manga en castellà de Kijingen Tosho, caçador de dimonis. Un nou paradigma mai vist fins ara, ara en el món del manga a terra casa nostra. La qüestió interessant és que el consumidor tingui l'opció de poder escollir en quin idioma vol llegir aquest manga. I, per tant, serà el consumidor qui podrà escollir, encara que sigui per diferents editorials, qui decideixi en quin idioma vol escollir la seva lectura manga. Per acabar la secció, aquesta setmana m'acomiadaré de l'actualitat amb una notícia curiosa i escombro cap a casa. I és que la mangaka Paru Itagaki, autora del manga de Beastars, ha realitzat una col·laboració amb el grup italià i internacionalment conegut Maneskin, on la pròpia autora, a més de reunir-se amb el grup musical, ha fet una il·lustració meravellosa en la qual trobem els personatges de Beastars acompanyat pel grup il·lustrat per la pròpia Paru Itagaki. Tot plegat, sembla que això ha nascut rere una petició del vocalista i compositor de la banda, Damiano David, com a fan de la sèrie. Ara sí, fins la setmana que ve!
Si t'agrada el manga, l'anime, els còmics i el merchandatge, Norma Còmics és la teva llar. Més de 700 metres quadrats plens de fantasia i productes per a tots els gustos. Ens pots trobar al Passeig de Sant Joan número 9 de Barcelona. T'esperem!
Soc en Yusuke Urameshi, detectiu espiritual. Aquest cop m'envien amb la missió de fer que tots aneu a escoltar el racó del manga. Sí, els del món infernal també, però a vosaltres us hi engegaré d'un tret. Reigan!
Podeu escoltar-nos a través de l'iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i Amazon Music. I també podeu seguir-nos als nostres directes a Twitch i YouTube.
Fa una setmana i escaig vam fer un tuit que va tindre molta repercussió, moltíssima, i és arran de l'anunci que es va fer a la passada Japan Weekend per part de Buzz Espanya de la llicència de la pel·lícula d'Utena i que també la portarien en català, amb doblatge en català. Nosaltres vam reclamar que si es feia es tenia que fer bé i es tenia que mantenir repartiments, és a dir, Núria Trifol, Joel Mulax, Lisa Beuter i Josep Maria Mas com a protagonistes, perquè Utena té molta repercussió, és intergeneracional i aquí a casa nostra va tindre molt d'èxit. I tenim avui algú que és expert en Utena. Geis, molt bones!
Molt bones, família! Aquesta etiqueta tinc, d'expert en Utena. Defensora, sí.
Defensora, sí, sí.
La veritat és que personalment ho dic, i és que m'és igual qui m'escolti, és o arriba respectant el repartiment o que no arribi. Així de clar, eh?
És així de clar. Utena és d'aquells animes que les veus, tant en català com m'atreviria de dir també en castellà, van entrar en foc en els fans i la repercussió que ha tingut el tuit demostra que la gent ho vol així i de cap altra manera. Recordem que, si no m'equivoco, darrere de Bus Espanya hi ha Jonomedia, no, Geis?
Sí, estan allà mateix, estan allà darrere, que és un núvol tèrbol que diuen que són diferents però sembla que van agafadets de la mà, o sigui, tenen molt bona avinença.
Clar, recordem què va passar amb Jonomedia i Penguin Highway, és a dir, no volem un Penguin Highway a Utena, perquè si la repercussió en Penguin Highway, que era una pel·lícula que relativament coneixia la gent poc, ja va ser grossa, si fan una cosa similar a Utena, és a dir, és el final de tot això, eh?
Jo crec que ja no hi intentaran.
Hi ha fons que diuen que a les xarxes que van dir que intentarien mantenir el repartiment. Això ja és bastant. Però si volen mantenir el repartiment ho han de portar a un estudi amb cara i ulls, si no, no el podran mantenir. Nosaltres hem parlat amb la Núria Trifol, que recordem és membre del podcast del Racó del Manga, la podeu escoltar cada setmana com a veu en off, i diu que efectivament li ha arribat això d'Utena, però que ell encara no l'han trucat, i que bé, ella si la truquen anirà, sempre i quan siguin unes condicions acceptables, no? O sigui, són professionals i no aniran per qualsevol condició, no?
Bueno, igualment hem de tenir en compte que si fiquem de data desembre, van molt justos, eh?
És que per això no sabem la data, tampoc. Potser volen fer-ho passat al Manga Barcelona, però si és desembre la tenen que trucar ja. Quan esteu sentint això?
Jo et continuo dient que qualsevol distribuïdora o editorial ha d'apostar pel Manga Barcelona, ens agradi o no.
Bé, i també seguint en doblatge en català, també han tingut molt bona repercussió a les xarxes els repartiments de veus dels nous anime del Super 3 doblats en català, que des del Racó del Manga us hem desvetllat en exclusiva a les xarxes, a l'últim que es va desvetllar Kimetsu no Yaiba, òbviament respectant el repartiment de la pel·lícula prèvia del Tren Infinit, l'han respectat a la sèrie. Vam ser molt pesats, no, Geis? Tu ets testimoni. Lo pesats que vam ser tan selecte com el Racó del Manga en que mantinguessin aquelles veus, ho han fet. No ha sigut fàcil, s'han tingut que fer malabars, autèntics malabars, companys, però s'ha fet, per tant, la voluntat hi és. I bé, ara tocarà doncs anar cap a una altra cosa, no? Aviam si l'Udotena se soluciona.
A veure si se soluciona. I si no té solució, és que no tindrà solució. O sigui, la veritat, soc molt d'escala de grisos, però aquí em planto en blanc o negre, eh? No tinc mitges tintes.
Doncs bé, fet aquesta introducció, passem avui a la nostra recomanació. Ho vam avançar a xarxes d'El Manga d'aquesta setmana. Recordeu que en aquesta cinquena temporada us recomanarem coses noves, coses acabades de sortir del forn del Japó, aquelles perles que a lo millor algun editorial pesca aquí en els mesos propers. Avui portem un shonen que es diu Gachi Akuta. Aquest manga, òbviament, és d'aquest any, del 2022, és de Kei Urana i es publica actualment a la revista Weekly Shonen Magazine de l'editorial Kodansha. Aquí a casa nostra, òbviament, no ens ha arribat ni se l'espera, però jo crec que és carn de canó de moltes editorials i, evidentment, no té ni tan sols adaptació a anime.
T'anava a dir, tu has dit que ni se l'espera, però jo et diré de moment.
De moment, perquè ja us avancem que és el shonen del que tothom parla al Japó actualment, eh?
Està molt on falla aquesta sèrie.
De fet, el Japó només porta dos volums publicats i ja és tendència en molts portals. Per tant, compta amb Gachi Akuta. Pel que fa a la sinopsis, breu introducció, doncs bé, ens hem de situar en un context on la societat està dividida en dos territoris, la ciutat i l'abocador. L'abocador és on viuen els descendents dels criminals, no? Se'ls anomena tribus, fins i tot. Són la gent marginal, és a dir, aquests marginats que ningú vol, doncs, en l'abocador de deixalles de la ciutat han fet com un barri, aquests marginats, i allà és on viuen. El nostre protagonista és el Ludo i, òbviament, on viu? Doncs a l'abocador. És un noi orfe que viu a l'abocador i es diu que el seu pare va ser un assassí i no se sap què se n'ha fet d'ell, no? De fet, en Ludo va ser adoptat quan era molt petit i té una vida bastant solitària. De fet, es dedica a anar a la ciutat d'amagat perquè ell no pot entrar a la ciutat. És una d'aquestes coses d'aquest manga. Els que viuen a l'abocador, la tribu no pot entrar a la ciutat, però ell entra d'amagat i es dedica a recuperar deixalles per donar-li valor, és a dir, la restaura.
No t'has recordat una mica a l'inici el Blood Moon d'en Waito Taku i en Drawil?
Sí, hi ha molts més mangas que en parlarem. A mi me'l recorda molt, sí, i tant. De fet, té guinyos a molts mangas per mi, eh? Però en parlarem. El cas és que el nostre protagonista, quan fa això, posa en perill els propis habitants de la tribu, ja que si l'enganxen, colant-se a la ciutat, passarà a ser un criminal i la tribu podria sortir esquitxada per culpa seva. Per tant, ningú li fa cas, tothom es separa d'ell, fins i tot a la tribu ja us diem que porta una vida molt solitària. Està molt sol el Ludo.
No està sol.
No està sol, excepte per una persona, només té una única amiga, que és la Chiwa, per la qual el Ludo sent alguna cosa, evidentment, però el nostre protagonista és massa tímid com per dir-li alguna cosa. Però ja us avancem que el shonen no tira per aquí. És a dir, el shonen no tira per aquesta relació. De fet, ell es dedica a restaurar, com hem dit, deixalles que troba a les ciutats. I què fa amb els productes que fa? Els hi regala a la Chiwa, no? Aquí la cosa dona reflexió perquè el missatge que està dient aquest manga per mi és que la societat d'avui dia de seguida ens cansem de les coses i les llancem en zero coma. Potser els hi podríem donar un segon ús i valorar més el que tenim, no?
Bueno, jo aquí li he trobat dos punts de reflexions. Primer, el que dius. I alhora jo li trobo una crítica molt bona a la societat japonesa, que som molt d'anar a l'actualitat i a l'última, i conec casos de coneguts directes de, per exemple, ha sortit el nou iPhone i és comprar-se el nou iPhone i l'altre o el pot tan ràpidament el vendre o fins i tot tinc el cas d'un bon amic que va tindre un iPhone de gratis perquè el company de pis el llançava a la brossa. Però perquè era brossa, eh? En plan, per què vols això? Tu no ho vols? No. I l'altre li va dir, doncs queda tal, però això és brossa. O sigui que jo crec que una miqueta per aquí.
Doncs aquí està el missatge, és increïble que passin aquestes coses, i en els primers capítols s'instaura molt aquesta idea, que de seguida la gent es desfà de les coses, però li pots donar molts usos encara, no? El cas és que un dia, mentre el Ludo va corrents, xoca amb algú que vesteix exactament igual que ell. No li dona importància. Arriba a casa i el seu padrastre, en Recto, doncs se'l troba mort, assassinat, no? El Ludo entra en estat de xoc i mentre està en estat de xoc les forces de seguretat entren a la casa i, evidentment, acusen en Ludo de culpable assassinat quan ell no ha fet res.
Bueno, això... No te recorda una miqueta algun tipus de clan ninja?
Sí, home, i tant, però què vols fer, spoilers? O activem el Kim Crimson?
No!
Val.
No,
molt bé,
encara
la
no.
Referència l'hauran entès molts oients. El cas és que abans hem dit que el món es dividia en dues parts, no?, en aquest manga, l'abocador, la ciutat, però, amics, hi ha una tercera, que és l'abisme, on van a parar els criminals i les deixalles del mateix abocador. És a dir, lo pitjor de lo pitjor, no? De fet, és un gran abisme sense fons, o no sabem què hi ha al fons, on hi van tirar el seu pare. Recordem que el pare biològic del Ludo era un assassí i el van condemnar a l'abisme, no? Doncs ara el Ludo serà condemnat a l'abisme perquè l'han acusat de matar el seu padrastre quan ell no ha fet absolutament res de res.
Jo insisteixo, jo aquí veig moltíssima crítica a la societat japonesa.
Segur. En aquest cas, no sé per on vols tirar, però...
En general, tu has estat al Japó. Vas veure indigents com tu pots veure a Barcelona?
No.
Perquè els deixen viure, sí, però amagats.
Doncs això seria l'abocador de Gachi Akuta, estimats oients. Sí, sí. La crítica, a mesura que anem analitzant, és molt contundent. Doncs bé, és condemnat i abans de ser llançat a l'abisme, el Ludo, per acabar-ho de dubar, sent com la seva amiga el mira, la Chiu el mira, i li diu amb molt de despreci que al final ets com el teu pare. Això l'acaba de trencar. I mentre cau, amb els ulls injectats amb sang, jura venjança i, atenció, diu que els matarà a tots. Qui o què hi haurà a l'abisme? Doncs no ho sabem. És un dels grans misteris del principi d'aquesta història. Si voleu indagar més, doncs podeu fer dues coses. Llegir-lo o fer pressió perquè el llicenciïn, tot i que jo crec que el llicenciaran.
Jo crec que en algun editorial el tenen a sobre la taula. Fixa't el que penso.
No seria gens descabellat. Nosaltres us avisem. Gachi Akuta. Nosaltres el recomanarem per tres motius. El primer, perquè és ideal per desconnectar i distreure. És un argument simple, d'acció, però amb un protagonista amb un objectiu clar. Quan hi ha un objectiu clar, el ganxo sempre és molt gros.
Bueno, jo he de dir que a part d'això a mi m'encanta molt el dibuix i la línia que té.
El dibuix jo anava a dir que per mi, no sé, potser és un pèl simple, de traç gruixut, però sí que és veritat que les escenes d'acció l'autor les fa molt bé,
Funcionen molt bé les seves pàgines.
Sí. A més, no és gens dens, es llegeix ràpid, vull dir, ja us diem que té potencial. En segon lloc, doncs, el misteri de l'abisme, no? Aquí hi ha molts guinyos a... No a Made in Abyss, que ho tenia apuntat, però ara que estic al dia, jo crec que no té res a veure, excepte que no se sap que hi ha l'abisme, i ja està, Però també Elite Àngel de Combat, Recordem que hi ha la ciutat de Salem, en aquell cas, i l'abocador on els marginats viuen i no poden accedir a la ciutat de Salem, no? Doncs això al principi seria una mica el mateix,
Per això no volia dir al principi, he dit altres coses, però la comparació amb Elite en aquest sentit és boníssima.
Sí, tot i que ja us avisem que després tira per una altra banda, Vull dir, no és cap còpia ni res d'això. I en tercer lloc, la moralina inicial, no? La gent que no dona valor a les coses i que de seguida les llença, no? Això provoca l'acumulació de residus, el materialisme extrem en el qual vivim i que els japonesos tenen, doncs això ho reflexiona molt bé aquest manga, no? Però arriba el moment de la veritat, no, Geis?
I tant. Jo sí que vull fer una reflexió que potser el que fa el Kei Urana, que és l'autor, potser sa mare és la Marie Kondo, No ho sabem pas.
Potser sí, tindria tot de sentit, tindria molt sentit, no?, aquest ordre, això de... Bueno, per la Marie Kondo, ojo, que aquella diu que si una cosa no la fa servir, desfesta d'ella.
Clar, i què te fa aquest manga?
Sí, però aquest manga està criticant això, no?, una mica.
Clar, però potser aquí està fent la crítica de la crítica.
Uf, no ho sé. Ho investigarem, però això sí que ja serà difícil. Marie Kondo, t'invoquem. Bé, el moment de la veritat. Va, no ens n'anem per les branques. El moment de la veritat és si aquest manga és per la generació de vidre o no. Aviam, fanservice no n'hi ha. Escenes ecchi no n'hi han. Però, òbviament, hi ha certa violència i moltes escenes de patiment físic. Jo tinc aquí apuntat un més 12, però m'atreviria a dir que pot ser un més 16 perfectament, no, Geis?
Jo, de veritat, amb aquest tipus de generació, faria un més 16.
Jo crec que és un més 16. Gachi Akuto jo crec que el posaria en un més 16. Per tant, altre cop, no estem en ratxa, aquest manga no entra, no és apte per la generació de vidre. No! I fins aquí el manga d'aquesta setmana, un shonen que, malgrat ser molt nou, té un aire retro i un objectiu molt clar: la venjança. Ara us deixem amb la taverna d'en Clavell, a veure què ens explica l'Oriol. Jace, que vagi bé.
Que vagi molt bé, jefe.
Bon dia, què tal?
Bon dia.
Jo tinc una pregunta. Racó, l'altre dia vaig veure unes samarretes xulíssimes que teniu, que a més a darrere posa podcaster i tal,
sí.
Però he trobat alguna cosa a faltar. Heu pensat incorporar el logo de Norma dins de la samarreta del Racó del Manga? Gràcies, guapos.
No, en principi el logo de Norma no estarà a la samarreta perquè Norma no ha tingut res que veure en la confecció física en si de la samarreta, eh? Es podria pensar que ens l'has apagat, no és veritat. Però aquesta no és la raó més important. La raó per la qual el logo de Norma no estarà a la samarreta és perquè a nosaltres no ens surt dels collons.
Soc l'Spike, el caça recompenses. I tinc un missatge per tots vosaltres. A casa, al cotxe o a la vostra nau, escolteu sempre el Racó del Manga. Fins un altre cowboys de l'espai. Perdó, volia dir de l'espai, esclar.
Què tal, Oriol? Com estàs?
Què tal? Aquí estem. I tu què tal? Com estàs, Marc?
Molt bé. Altre cop entrant a la teva taverna, a veure què m'ofereixes avui.
Moltes coses.
Sí? Alguna beguda interessant que pugui demanar? Tens ramoner de llimona?
No, això no. Però sí que et vull comentar una cosa.
Aviam.
Tu ets fan, no, de Zelda?
Home, i tant. Jo... A veure, tampoc és que hagi jugat a tots els videojocs de The Legend of Zelda, però els més importants sí. Tinc tot el manga fins ara publicat aquí a casa nostra, o sigui que sí, em considero fan. Per què?
Tu saps què signifiquen?
Què signifiquen el què? Cada joc?
No, els triangles en si.
Sí, esclar, el Triforce.
Però tu saps que sempre té un significat important, no?
Sí, jo puc dir cada Triforce què significa, si vols. El de la saviesa, el del coratge i el del poder. I qui el té cadascú?
Bé, i si jo et dic que realment la Triforce aquesta va existir?
A veure, desenvolupa'm això, aviam.
Vale, els tres triangles representa que són tres escates a drac.
Sí.
Vale, i ve de l'època japonesa feudal, més concretament del clan Osho.
Ah. Hòstia, doncs ara m'acabes de descol·locar, eh? O sigui, insistim que aquesta secció es fa sense guió, o sigui, aquí s'està traient un as de la màniga. Lo dels dracs que dius quadra moltíssim, perquè, atenció, spoiler, King Crimson, sisplau. En l'últim joc de The Legend of Zelda, el Breath of the Wild, aquesta Triforce està representada per tres dracs que tu has de buscar i disparar-los per treure-li una escama a cada un dels dracs.
Pues realment això és cert. O sigui, cada un d'aquests triangles representa que és una escata d'un drac. de l'època feudal japonesa.
Pues no ho sabia, la veritat és que no ho sabia. Tu has jugat a algun Zelda també o què?
Sí, home, jo sóc fan de Zelda, Marc, ja ho saps.
Sí?
No, potser no he jugat tants com a tu, però ho sóc.
Bé, és una saga de videojocs que malgrat no entrar en un manga pur, anime pur, doncs està molt vinculada a la cultura japonesa i a la cultura gamer així oriental. I recordem que Akira Himekawa ha fet una adaptació manga de la immensa majoria de videojocs, no? A veure si surt el del Breath of the Wild, que no ha sortit.
Sí, home, en principi, si no m'equivoco, té que haver algun Zelda nou.
Bé, ara s'anunciarà el Tears of Hyrule, ja s'ha anunciat, millor dit. Llàgrimes d'Hyrule seria, perquè per mi és Hyrule, i té una pinta increïble, però ens haurem d'esperar al 2023. Crec que del Breath of the Wild, ara que ho penso, sí que hi ha una adaptació manga en l'últim dels 4 llibres, crec, però ho dic així a la babalà. Els tinc aquí a casa, però per falta de temps encara crec que l'últim, que és el Construint un heroi, encara ni l'he desprecintat, imagina't.
Tu tens moltes coses encara per desprecintar, eh?
Doncs no et creguis, tinc mangas per desprecintar. Sí, totalment, literalment.
Pues sí, és curiós, eh? El significat que té els triangles.
Els triangles, sí, a veure, va haver-hi una mica de debat quan vam explicar The Legend of Zelda, no? Que si eren 3, que sí. Si eren 4... A veure, són 3 triangles i com que estan disposats de la manera que estan disposats, doncs al mig hi ha un quart que és el 8, no? I aquesta peça
Correcte.
És el Triforce, diguéssim, sí. De fet, molts dels efectes de so que tenim en el podcast i sobretot en els directes de Twitch, doncs quan compren cofres i tal, doncs són efectes de The Legend of Zelda, no?
Sí. Clar, és que sembla que no, però ostres, tant tu com jo hem jugat molt. He de reconèixer que jo vaig jugar el Zelda de la NES. És de la NES?
Sí, el primer de tots és de la NES.
El que no es passa ni al Tato, perquè és supercomplicat.
Aquell Zelda no es pot passar. Si algun oient se l'ha passat, que ens enviï un WhatsApp i ens digui com ho ha fet, però jo ho he intentat fins i tot a posteriori i és impassable. O sigui, ni tan sols arribo a la primera mazmorra. O sigui, no es pot. No es pot jugar aquell joc.
Però escolta, dic, has provat fer servir... guies?
Sí, però quina gràcia té, és que també... Però és que a vegades no és qüestió de guies, és qüestió de que et maten, que els monstros que hi ha per allà voltant, que em maten, tio, que no, a veure, ara m'estarà escoltant gent molt gamer i riure de mi, però que jo no puc avançar, és que no se puede.
Pues, molt dolent ets, Marc. No, en sèrio, jo hi he jugat, no, hi és xungo, o sigui...
Els jocs d'abans, vull obrir un debat aquí, eren molt més difícils que els d'ara. No sé ara la mitjana d'edat que ens estan escoltant els oients del podcast, però jo us asseguro que abans els jocs no es podia guardar. Hi havia jocs que t'havies de passar del tirón, val, allò 10 pantalles, estic pensant en molts de Game Boy, per exemple, i els jocs eren xungos de veritat, o sigui, xungos d'habilitat, no de saber què s'ha de fer. O sigui, està clar que, per exemple, tu has d'anar passant pantalles i tens que anar endavant, però que no et matin, saps? O sigui, l'habilitat amb els dits i els joystics havia de ser estratosfèrica i realment quan te'l passaves de veritat, la sensació era d'haver fet una gesta èpica. Ara s'ha perdut, eh?
Sí, ara com que tothom ja ho guarda, ja no té la gràcia aquesta de dir, uau...
Suposo que també per treure una mica de frustració al jugador perquè hi havia jocs que eren realment xunguíssims. Jo me'n recordo el primer Battletoads, no sé si l'havia jugat.
Em sona.
Qui hagi entès la referència té que tenir una edat ja sí. Com nosaltres. Vull dir, allò era molt difícil, o sigui, allò no es podia salvar i jo crec que no vaig passar de la tercera pantalla que començaves a agafar un bòlido i tenies que anar allà esquivant. O sigui, allò era impossible, eh?
No, i el que has dit del tema de Game Boy, ostres, potser molta gent avui en dia no se'n reu en recordar de la Game Boy. Però si agafem la Game Boy original, amb el primer Mario...
Sí, ui, aquell primer Mario jo me l'he passat, no et sabria dir les vegades que me l'he passat del tirón, que no es podia guardar, recordem.
És que és això, o sigui, no es podia guardar, la tenies que passar tot.
Me l'he passat moltíssimes vegades i després va sortir per mi un dels millors jocs de plataformes, que és el Super Mario Land 2 Six Golden Coins, que aquell sí que es podia salvar, val? I que el jefe final era el Wario, el castell del Wario. Aquell joc, qui no l'hagi jugat, és boníssim, boníssim, i però xungo, eh? O sigui, el castell de Wario, molt, molt xungo, eh? No s'hi val jugar amb emulador, eh? Jugueu allò amb la Game Boy normal o Game Boy Tocho o la Pocket i intenteu passar allò. Allò és difícil de veritat, eh?
Sí, sí, sí. I ara estem parlant de videojocs. Té una altra anècdota. Tu havies jugat al Metal Gear.
Home, quina pregunta és aquesta?
Has jugat al de la Play 1?
Evidentment.
Vale. Quan tens que ficar en contacte per ràdio amb una tia... el nom de la tia.
La Meryl.
Correcte.
Sí.
Tu saps, suposo que deu ser conscient que al començament la majoria de jocs de Play 1 eren pirates.
Bueno, era una videoconsola que era fàcilment piratejable, sí.
Vale. Tot això, pues que sàpigues que hi havia, es van piratejar molts jocs del Metal Gear per la Play 1, però quan es tenien que ficar en contacte amb aquesta noia no podien.
Es buguejava.
No. Resulta, que suposo que tu saps, que aquí hi ha molta gent ha jugat, per trucar a aquesta dona en aquell moment, a la caixa tenies el codi
sí.
Per trucar. Els jocs pirates no.
Clar, i les xarxes socials en aquella època, perquè potser ara aquí no existien,
no
vull
existien.
Dir, havies de contactar amb un amic que sabia el codi, etc etc. No? Vull dir, era una altra història. Ara seria molt més fàcil, tothom sabria el codi, no? Jo vaig
sí,
jugar l'original
i
també per la Play 1 hi havia un que tenia els mateixos gràfics però era més senzill, que era el Metal Gear VR Missions, que era una brutalitat, era anar passant missions cada cop més complicades de sneaking,
sí.
De... Bueno, increïble.
Molt, molt, molt bèstia, realment. Era algú bastant dur en aquella època. Jo, així de la Play 1, l'únic joc que he jugat és el Final Fantasy VII.
Final Fantasy VII, jo no l'he jugat, demano perdó als oients. El Zelda sí, els Finals gairebé no he jugat, però sí m'han dit que entre aquest i l'Ocarina of Time del Zelda, els millors jocs de la història, el Final 7. Fins
sí,
i tot hi ha gent que m'ha dit el Final 8, eh?
Uf, també? Jo aquí, clar, jo és que jo dels Finals només he jugat el 7.
Que ara s'ha fet el remake, recordem. El cas és que jo el que m'agradaria fer palès és que tampoc estem dient aquí que ara els jocs siguin una merda i tal i qual. Jo crec que són diferents. És a dir, abans els jocs l'habilitat era senzillament passar-te el joc. És a dir, que tu poguessis dir que, escolta, que jo m'he passat el Battletoads 1, saps? Era com una medalla molt gran, val? Molt gran, per dir, hòstia, aquest tio és un mega crack, o aquesta tia és una mega crack. Ara, els jocs potser no són tan tècnicament difícils, però el mèrit és potser passar-se'ls al 100%, no? És a dir, explorar tot el món obert, etcètera, etcètera, no? I disfrutar-los més. O sigui, són jocs que, perquè realment abans sí eren més difícils i quan te'ls passaves era molta satisfacció, però potser mentre ho feies hi havia molt patiment, eh?
Sí, jo realment, ostres, és que clar, és que abans... Els jocs per aquella època tenien uns gràfics de conya. Ara potser estic segur que molta gent d'avui en dia, gamer de joves, però d'alguna manera, dels 14 als 20 anys, estic segur que agafarien el Final Fantasy VII o que agafarien el Zelda i dirien, vaya merda de gràfics que té això.
Sí, això.
Però no,
això també passa.
Però a la seva època, sí, però a la seva època hi havia uns gràfics de puta mare.
Clar, tot s'ha de posar en context. Això també em fa molta ràbia amb els animes, també passa, no? A vegades que jo
sí.
A vegades soc de veure animes molt retros, però quan dic molt retros vull dir que jo n'hi havia nascut, és a dir, Harlock, Yamato, tota la saga Matsumoto, Galaxy Express, algunes pel·lícules i obres mítiques dels anys 80 de Madhouse, que molta gent si ho veu ara diu, hosti, quina merda, això no es pot veure, però és una pena perquè realment, si ho poses en context, està tan ben fet i té tant de mèrit, no?, que s'hauria de promocionar més, no?
Però tu, Marta, n'has anat molt lluny.
Sí, sí, i tant.
Només cal que veguis la primera saga de Goku petit.
Per exemple, sí, ja estem parlant dels anys 80, sí.
Va, o sigui, allò estava dibuixat tot a mà.
Recordem, fotograma a fotograma, tal com està l'estudi Ghibli, que crec que és l'únic estudi que encara fa fotograma a fotograma. Per això triga 3 i 4 anys a fer una pel·lícula, però quan fa una pel·lícula a la gent se li cau la bava.
Plores, sí, realment plores.
Sí, sí. Molt bé, doncs jo crec que per anar acabant, Oriol, ens anem a mullar, val? Anem a dir el meu videojoc preferit i el teu videojoc preferit. Tens que dir un, mullat.
Final Fantasy VII.
Final Fantasy VII, eh? Molt bé.
Sí.
Jo crec que molts oients et donaran la raó, perquè ja et dic, jo no entenc molt de Final Fantasy, em sap greu, és la veritat, però pel que m'han dit els meus amics, molts és el joc que diuen, Final Fantasy VII. Jo, sorpresa, per mi, el GoldenEye de Nintendo 64.
Molt bon joc.
Un shooter...
Hem de pensar que tu, Marc, ets fan de James Bond.
Sí, sortint... Potser hi havia gent que no ho sabia, però a part de ser fan del manga anime, sóc molt fan de les pel·lícules de 007, sí.
Jo estic segur que el pròxim agent 007 seràs tu, perquè passa que encara no ho saps.
Em falta elegància, en tinc poca jo.
I tens que veure el còctel de James Bond.
I no bec?
No, ja no serveixes.
Molt bé, Oriol, jo ho aniria deixant aquí, que tinc pressa, que tinc que anar a muntar...
Va, fot el camp.
Vale, ja me'n vaig, no triguis a tancar.
Jo tanco ja, però marxa, cony.
Adeu.
Adeu.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Jo tenia una pregunta referent al programa on vau parlar del Legend of Zelda.
Sí.
Jo només volia comentar-vos que en tot moment parleu de la Triforce, val, que és com es diu, i dieu que són tres triangles equilàters que formen un altre triangle.
Exactament.
Aleshores, jo tinc un dubte, és... són tres triangles equilàters que formen un altre, però la part del mig està buida, queda hueca, diguem, perquè realment són quatre triangles els que formen el triangle gran.
Molt bé.
Aleshores, m'agradaria que em poguéssiu aclarir o resoldre aquest dubte.
No, està...
Moltes gràcies. Per cert, qui és el racó del manga?
Mira, la teva pregunta i esta resposta, i la veritat és que ens importa més aviat poc. Ara bé, farem una declaració pública aquí en el podcast. La pròxima vegada que ens tornis a preguntar qui és el racó del manga, el racó del manga deixarà de seguir a les xarxes socials, a Magori Art i a la Nit Friki, perquè ets tu. Queda gravat.
Sóc en Ranma Saotome i faré el que sigui per tornar a la Xina i deixar de convertir-me en noia. Els del racó del manga no hi viatgen mai, però els hi arrastraré si fa falta.
Xavi's Bizarre Adventure. La nota de veu de la Jace.
Al Japó creen el Dakimakura de Chayanne.
Anem a veure. Diverses coses abans de començar. En primer lloc, per qui no ho sàpiga, potser un dakimakura és un tipus de coixí molt típic japonès, que és un coixí allargat. De vegades doncs, té en un revers la imatge d'un personatge d'anime vestit i en l'altra banda el mateix personatge nu. Val? Sobretot, doncs, òbviament, sol ser personatges femenins. En altres ocasions no, simplement té altres dibuixos, no? I en aquest cas doncs, es tracta d'un coixí d'aquest tipus, però d'en Chayanne. Bé, i la segona consideració que volia fer, clar, jo crec que alguns dels nostres oients estareu flipant. Jo em poso en el vostre lloc, diguem, i clar, pensaria, si no m'haguessin explicat de què va la història abans de fer la secció, pensaria, escolta, però no entenc què té a veure aquest bon home, aquest cantant, en Chayanne, amb el món otaku i amb un dakimakura. No entenc res. Com pot ser que això doncs, estigui a la venda, com és el cas, en botigues de coses otakus, no? Segur que aquí a Akihabara es pot trobar, n'estic segur. Direu, però això no entenc res. Mira, és d'aquelles coses que són tan rocambolesques, tan friquis, que, escolta, és que ni la ment més rebuscada ho hagués pensat. Això ha hagut de ser algun friqui que tenia molt de temps lliure, francament. Resulta que la cosa ve de que Una famosa cançó de Chayanne, que segur que tots coneixereu, Torero, doncs té una estructura, diguem, no sé si és la paraula adequada, que em perdonin els músics que ens escolten, té una estructura doncs, molt semblant doncs, a la majoria d'openings d'anime. I d'aquí ve que es considera doncs, que Chayanne, que és l'autor d'aquesta cançó, tingui una connexió, bé, jo crec que una connexió molt pillada, la veritat, agafada amb pinces, però bueno, tingui una connexió amb el món otaku, no? I en aquest cas concret encara més doncs, amb el món de l'anime. I és per això doncs, que se li dedica un Dakimakura, molt friki, la veritat. I el més friki de tot és que segur que hi haurà molta gent que ho comprarà, seguríssim. En fi, la veritat és que és francament curiós. Dit això, com sempre, no podem deixar de, doncs, de diguem-ne, buscar-hi el seu paral·lelisme amb un invent d'en Doraemon. I la veritat, us he de dir que m'ha costat molt trobar algun invent que pugui relacionar, ni que sigui d'una manera una mica abstracta, doncs amb aquesta historieta que us acabo d'explicar, amb aquesta gran fricada. Finalment l'he trobat. Sóc així de friqui. Jo dic que aquesta gent està a un alt nivell de friquisme, però jo tampoc em quedo curt, ja ho sabeu. En fi, la qüestió que, com que parlem d'aquest tema, no?, que seria relacionar dos conceptes aparentment molt allunyats, diguem-ne, amb una concatenació de fets, no?, és a dir, comencem amb Chayanne, després de Chayanne ve la cançó Torero, després de Torero ve la seva estructura musical i després l'estructura musical de molts openings, d'anime que fan doncs, que acabi sent, per tant, una cançó de culte, no podríem dir, per alguns otakus. Doncs m'ha portat a pensar en un invent de Doraemon que tenia una idea, podríem dir, en certa manera semblant, que era quelcom, com podríem dir,
l'enllaçador de persones.
Bé, que em perdonin per la imitació, sobretot el gran Eduard Tichart. En fi, la idea és basar-se en aquell principi que diu que doncs, qualsevol persona pot conèixer qualsevol altre del planeta Terra, no? Per exemple, posem per cas, en Marc aparentment està molt allunyat geogràficament i de moltes maneres de, no ho sé, del president dels Estats Units, no? Per exemple, però segurament si mirem, doncs, escolta, resulta que, m'ho invento, en Marc té un cosí que doncs resulta que treballa en una empresa que té la seva seu als Estats Units.
Això penses? Doncs mira que em sembla que et fas massa il·lusions, microbi.
Aquest cosí, doncs, algun cop ha hagut de viatjar allà per feina i coneix i parla per telèfon doncs, amb un treballador d'allà, dels Estats Units. Resulta que aquest treballador dels Estats Units, la seva dona, doncs, és, m'ho invento, doncs, germana d'un funcionari doncs de Nova York, ho invento, bueno, de Washington seria en aquest cas. I resulta que aquest funcionari a la vegada doncs havia treballat i manté amistat amb un conserge de la Casa Blanca que per tant coneix doncs, per exemple, podríem dir, doncs no ho sé, algun dels guardaespatlles personals del president dels Estats Units, no? Aquesta seria la idea. I d'aquesta manera doncs, és com també funciona l'invent d'en Doraemon. En Nobita, recordo en aquell capítol, vol conèixer un famós jugador de beisbol i doncs, li demana, en aquest invent li dius el nom i l'invent et va portant, tu l'has d'anar seguint, cap a persones que finalment t'acabaran duent a aquesta persona famosa. I evidentment, doncs bé, comença movent-se pel barri i al final doncs acaba havent de sortir del Japó perquè volia conèixer doncs a un famosíssim jugador de beisbol, no? Acaba sortint del Japó per tornar-hi a anar. En fi, una gran fricada, molt rocambolesc, d'unir dos conceptes doncs aparentment molt allunyats, no? Doncs en aquest cas en Nobita i un famós jugador de beisbol, o en l'exemple que posava en Marc i el president dels Estats Units. Però bé, aquest invent va existir. Gran fricada, sí senyor. En fi, parlem de coses menys rocambolesques, bastant més fàcils, com és el cas de l'enigma d'en Conan que us proposem cada setmana. Però ara toca repassar el de fa 7 dies, que era musical, i la resposta era que el fragment sonor que vau poder escoltar pertany a l'anime Asobi Asobase. Ara bé, pensareu, escolta, aquí falta alguna cosa, no? Sí, ho heu encertat. La promo del Magori.
El Marc?
Sí, exacte. Sí, sí, es diu Marc. Aquesta setmana ho has dit bé, Doraemon. Sí, sí, tots li diem Magori o Magorit, però es diu Marc, molt bé. En fi, doncs el que deia, que no me n'oblido, no me n'oblido, no patiu, no patiu, que la promo del Magori no me n'oblido. Ja sabeu, jo crec, de sobres que té una web molt guai, molt a molt, magoriart.com. Hi ha un munt de continguts que valen molt la pena, de veritat, i entre ells, doncs, l'opció d'adquirir talls de veu, doncs, que estan molt bé, personalitzats per vosaltres, per qui vulgueu, per fer un detall, simplement per regalar-vos-ho a vosaltres mateixos, a la parella, a la mare, al pare, en fi. Doncs amb la veu dels actors de doblatge d'alguns personatges mítics del món de l'anime en català. magoriart.com. I aquesta setmana a l'Enigma d'en Conan us demanem a veure si sabeu quin actor de doblatge posarà veu en català a Musen, dels Guardians de la Nit. I entre tots els encertants sortejarem el primer volum del manga The Promised Neverland, gentilesa de Norma Comics.
Viatja al Japó sense sortir de casa. Escolta el racó del manga. Per participar, heu d'enviar un mail a elracodelmanga@gmail.com amb la resposta i les vostres dades. I el proper dilluns, en directe al Twitch, sortejarem el premi d'entre els que ens encerteu la resposta.
Hola, sóc la Cira i voldria saber quin és el número preferit d'en Doraemon.
És el 1293. I pensaràs, ostres, quin número tan llarg, és molt raro això, no? Normalment la gent diuen el 4, el 7... Doncs és perquè quan el van fabricar, doncs ja van calcular que el dia que sortiria de la fàbrica, és a dir, que naixeria, seria el 3 de setembre de 2112... És a dir, la data escrita al revés, que és com ho fan al Japó, amb el 3, que és el dia a darrere de tot, el 9, que és el 9è mes de l'any, el setembre, penúltim, i davant de tot, doncs l'any 12, 2112, 1293, i a més també, perquè així aquest número li agradés molt a en Doraemon, pesa 129,3 quilos i medeix 129,3 centímetres.
És increïble. L'altre dia vaig tornar a l'era Sengoku amb l'Inuyasha i també arriba la senyal del podcast. És genial. Soc la Kagome i també sóc una oient del racó del manga. Què us pensàveu?
Tenkaichi Musical.
Hola, guiners nocturnes! Sóc la Nia Katano. Aquesta vegada us porto l'opening 3 de Naruto Shippuden, Bluebird, en català, interpretada originalment per la banda japonesa Ikimono Gakari. Espero que us agradi la meva adaptació i moltes gràcies per escoltar-me. Fins aviat!
El que vols és volar i no mirar mai enrere. El cel voldràs pujar i d'allà, i d'allà no tornarà. Encara has de recordar que he sentit la tristor per poder treure el valor i enfrontar-te al dolor. Allò que sents dintre teu i no et deixa dormir, i has de posar nom i explicar-ho al món. I si de cop